amb Laia Molné.
Molt bon dia, benvinguts a l'Altaveu. Ja som aquí una jornada més amb notícies, seccions i entrevistes de proximitat. Comencem programa i, com sempre, presentem qui ens acompanya durant el dia d'avui. D'una banda, avui parlarem amb el secretari tècnic del Consell Esportiu de la Conca de Barberà per conèixer el Consell Esportiu, quina funció fan a la comarca i també com hi podem formar part. Ho farem, doncs, amb el seu, com dèiem, amb el seu secretari tècnic per conèixer totes les funcions d'aquest Consell Esportiu. A la segona part del programa ens acompanyarà en Leandre Romeu, com és habitual en aquest cas avui, per conèixer, doncs, els últims articles de les últimes setmanes i també algun article que recuperarem de fa un parell d'anys. Amb aquesta informació comencem el nostre informatiu, el nostre noticiari, també el nostre magazín. Magazín, ho fem, com sempre, amb tota la informació d'actualitat de la Conca de Barberà i ho hem de fer repassant, evidentment, quines són les notícies destacades de la nostra comarca amb els titulars del dia d'avui. I avui en portada s'inaugura la nova planta de tractament de residus de la Conca de Barberà. El centre de tractament de residus situat a l'Espluga de Francolí ja compta amb aquesta nova planta de tractament previ de rebuig i també de millora del compostatge de fracció orgànica. La Conca reclama un programa de formació i inserció per a alumnes de la comarca. La Conca de Barberà demana recuperar el programa de formació i inserció per a alumnes d'ESO a la comarca. Aquesta és una reclamació que ha sorgit de l'Institut Amigó Joan Amigó i Callau, però que també s'ha avalat per altres institucions comarcals. I recordem que les obres de l'accés peatonal d'Espluga Park començaran durant el mes d'abril. Ja està tot preparat i l'empresa licitada, i només falta que s'iniciïn les obres. Pira recupera la memòria oral amb un projecte participatiu, un projecte on s'ha comptat amb la gent gran del municipi, però també amb els més joves. La DO Conca de Barberà tornarà amb el seu showroom a Barcelona. Ho farà el proper 27 de març, concretament amb 19 cellers i més de 100 referències d'aquí, de la Conca de Barberà. I recordem que també a l'1 d'abril arriba l'any Vallverdú a l'Espluga Francolí amb la visita de l'autor tant al Museu de la Vida Rural com a la resta del municipi. I recuperarem també com serà la Setmana Santa de Montblanc, els actes previs que s'han preparat amb la Setmana Santa Cultural 2023 i que et donaran el tret de sortida aquest 25 de març. Ja estan a la venda les entrades de la Setmana Medieval de Montblanc, ja es poden comprar des del dilluns de la setmana anterior i, per tant, per exemple, es poden aconseguir les entrades de la representació de la llegenda de Sant Jordi, que aquest any, recordem, canvia el seu format. Repassarem més notícies culturals de la Conca de Barberà juntament amb entrevistes i seccions de proximitat, també notícies més territorials i els esports, com sempre aquí a l'Espluga FM Ràdio. Comencem, ho fem, com és habitual, destacant el temps. Avui no podem comptar amb els companys del Servei Meteorològic de Catalunya, però sí conèixer les temperatures aquí a la Conca de Barberà. Avui jornada molt estable, amb màximes de 20 graus, mínimes de 8 de cara a la matinada i 12 de cara a la nit, però temperatures estables, eh? I màximes de vent que poden arribar, això sí, de cara a la tarda, 19 km hora, però sense màximes molt preocupants. Demà divendres les temperatures continuaran molt similars, amb màximes de 21-22 graus, amb el sol com a protagonista, mínimes 11 de cara a la nit i ratxes de vent, que això sí, de cara al matí, cap a les 10 del matí, podrien arribar als 20-23 km hora, però tampoc sense despuntar gaire més. Doncs aquesta és la informació pel que fa al temps. Nosaltres, després d'aquest repàs, comencem ara sí els nostres informatius.
Tota l'actualitat de l'Espluga i la Conca al 107.4.
I avui en portada s'inaugura la nova planta de tractament de residus a la Conca de Barberà. El centre de tractament de residus, situat, recordem, aquí a l'Espluga, ja compta amb una nova planta dedicada al tractament previ del rebuig abans de dipositar-lo al dipòsit controlat i de retruc millora el compostatge de la fracció orgànica. Ara es podran tractar fins a 6.000 tones anuals de fracció resta, 1.000 tones més que abans de les obres. La nova planta es troba situada a la zona sud-oest de les instal·lacions i consta d'un unes naus cobertes, plataformes i un mur de contenció, així com a plaques solars amb un valor de 100 kW per reduir el consum. El conjunt del projecte ha comptat amb un pressupost total de 3,6 milions d'euros finançat íntegrament per l'Agència de Residus de Catalunya. El projecte es va anunciar per primera vegada l'any 2018 i és la inversió més important que es fa al Centre de Tractament de Residus des de la seva construcció. La Conca de Barberà reclama un programa de formació i inserció per alumnes de la comarca. La Conca ha demanat recuperar el programa de formació i inserció, el PFI, per alumnes d'ESO a la comarca. Aquesta és una reclamació que ha sorgit de l'Institut Joan Amigó i Callau i que ha estat avalada per l'Ajuntament de l'Espluga de Francolí, el Consell Comarcal de la Conca i també Conca Activa. La regidora d'Educació de l'Espluga de Francolí, Ana García, explicava la situació a la comarca.
Actualment a la comarca no disposem de cap PFI per poder tenir el graduat de l'educació secundària obligatòria. Això evidentment és una desigualtat d'oportunitats pels joves i les joves d'aquí la comarca, no? És a dir, als altres pobles i a les altres comarques. A la comarca com a mínim hi ha un PFI per poder tenir aquest graduat escolar i aquí actualment a la Conca de Barberà aquesta oportunitat no la tenen.
Doncs aquesta era la demanda, aquesta és la demanda que s'ha creat des del propi institut, però que han avalat la resta d'institucions. Fa més de 5 anys que la comarca no té cap programa de formació i inserció per joves que no han acabat els estudis d'ESO. Abans es podia fer una d'aquestes formacions al monestir de Poblet, però ara els alumnes s'han de desplaçar fins a Reus o a Valls, una cosa que tampoc és fàcil en molts casos, i fins i tot en alguns els alumnes doncs, no es poden desplaçar i no poden dependre tampoc del transport públic. Escoltem com Ana García ens explicava aquesta problemàtica pel que fa sobretot al transport.
Per tant, és un peix que es mossega la cua. Aquí a la comarca no disposem d'aquest servei i, per tant, els nostres alumnes s'han de desplaçar a fora de la comarca, però quan s'inscriuen en aquests PFIs, com que són de fora de la comarca, van a baix de tot de les llistes amb el tema de que pot ser que no entrin. Després, a més, si entren, no? Si s'han de desplaçar en transport públic, tots som coneixedors de la mancança de transport públic que tenim aquí a la comarca, ja sigui per anar a Valls, ja sigui per anar a Reus.
De moment, les quatre institucions implicades s'han reunit per tal d'elaborar el tema i buscar possibles solucions. El següent pas és fer arribar la demanda a la Generalitat i reunir-se amb els serveis territorials d'educació per presentar aquesta nova proposta. Les obres a l'accés peatonal a l'Espluga Park començaran de cara al mes d'abril. L'Ajuntament de l'Espluga ja ha completat el procés de selecció de l'empresa que ha d'executar aquestes obres i fer així aquest accés de vianants a l'urbanització de l'Espluga Park, mitjançant l'execució d'una nova escala i també la pavimentació d'un tram inicial i final. Actualment, per accedir a l'urbanització es pot fer per dues rampes que comencen i acaben quasi al mateix punt, però aquestes tenen una pendent d'accés molt pronunciada. Ara el que es durà a terme és l'execució d'unes escales i replans a un 2% de pendent, ocupant una part del talús i ubicades paral·lelament a la rampa més curta per tal de salvar un desnivell de 8 metres. També s'aprofitarà per executar dos passos de cebra en la intersecció de vianants i vehicles en els trams que uneix la nova escala amb la vorera inferior i superior. Tanmateix es redistribuiran els fanals existents i es col·locarà un nou enllumenat amb LED. Els treballs es preveuen iniciant les pròximes setmanes i s'allargaran uns 4 mesos, durant els quals està previst mantenir el carrer obert al trànsit, excepte en moments puntuals. I Pira recupera la memòria oral amb un projecte participatiu. L'Ajuntament de Pira, el Museu Comarcal i l'Oficina Jove de la Conca estan treballant coordinadament per tirar endavant el projecte de recuperació de la memòria oral de Pira perquè fa als comerços i oficis que hi havia a Pira antigament. La idea va sorgir durant la visita cultural guiada del projecte Aprenem Junts, que va tenir lloc l'estiu passat en què les persones grans, amb el suport de la historiadora de Pira, Maria Serra Orpinell, explicaven al públic en general i de retruc a les persones joves tota l'activitat comercial que havia hagut antigament al municipi. A finals del mes de març i primers d'abril tindrà lloc les gravacions de les entrevistes a la gent gran realitzades per les persones joves a Pira i amb el suport del Museu Comarcal de la Conca de Barberà. A l'estiu sortirà a la llum tot el treball fet amb el suport d'un vídeo que serà entregat a l'Arxiu Comarcal on es podrà consultar. I comencem amb l'apunt cultural de la jornada. La DO Conca de Barberà torna amb el seu showroom a Barcelona. Conquerint Barcelona tornarà a la gran ciutat per mostrar les referències de la DO Conca de Barberà aquest 27 de març. Hi participaran un centenar de propostes de 19 cellers de la comarca, la varietat Trepat com a protagonista. La jornada professional estarà destinada al sector de l'hostaleria i la distribució, així com la prescripció i a la premsa especialitzada. La jornada començarà a les 4 de tarda a la Casa Capell i s'allargarà en aquest cas fins a les 8 de la nit. Una hora després s'inaugurarà el showroom a partir de les 5 de tarda. Es farà un tas de 5 referències de DO Conca de Barberà obert a tots els assistents. Entre aquestes referències s'hi troben noves anyades i vins que permetran conèixer en profunditat l'evolució del trepat com a varietat i el producte que s'empara sota la DO Conca de Barberà. L'Espluga acull estrafalari del Maclari. Ja es poden comprar les entrades per aquest nou esdeveniment que celebrarà el diumenge 2 d'abril i es farà al Teatre del Casal amb el Maclari i el seu espectacle Estrafalari, un espectacle de màgia amb grans il·lusions i carregat de participació. La funció es celebrarà a 7 de la tarda amb un preu de 18 euros per entrada que es poden comprar online a través d'Entràpolis, a l'oficina de turisme amb pagament en metàl·lic o al mateix dia de funció taquilla. Aquesta no és la primera visita del conegut mag català al municipi. Al Nadal de 2021 ja hi va ser present amb un espectacle per celebrar els 25 anys sobre els escenaris i abans també hi havia estat l'any 2017 al Teatre del Casal. L'any Val Verdú arribarà a l'Espluga amb la visita de l'autor. Com ja es va anunciar a inicis d'any, l'Espluga de Francolí es suma l'any Val Verdú amb una sèrie d'actes que s'iniciaran el proper 1 d'abril amb la visita de l'escriptor al municipi. Cal recordar que Val Verdú va viure durant 27 anys a l'Espluga i que és fill adoptiu des del 2008. Dissabte 1 d'abril a 11:45 del migdia tindrà lloc l'acte públic i la presentació del llibre infantil el 8è any al Museu de la Vida Rural, que comptarà amb la presentació del propi actor, del propi autor, Josep Vallverdú, i de Carme Vidal Huguet, comissària de l'any Vallverdú. L'acte comptarà amb una part de lectura en veu alta i ressenya del llibre a càrrec de l'alumnat de les escoles Martí Poch i Padruna. Abans d'aquesta presentació, les autoritats locals rebran en un acte institucional el propi Vallverdú. Després de la presentació, el nan del Rovelló, acompanyat dels grallers de l'Espluga, farà entrega a Vallverdú d'una nova placa commemorativa pel parc del Rovelló. Per acabar l'acte, al pati del Museu de la Vida Rural, hi haurà un aperitiu saludable. I Montblanc arrenca aquest dissabte els actes de Setmana Cultural 2023. Ja estan a punt els primers actes que s'iniciaran, com dèiem, aquest 25 de març amb el pregó que anirà a càrrec de mossèn Josep Maria Alegret, pleba de Montblanc. També es farà l'entrega dels premis del concurs de dibuix de Setmana Santa i una missa pels difunts de la Congregació de la Sang. Durant la setmana es faran diverses xerrades, totes a les 8 del vespre, a l'església de Sant Marçal. La primera es farà el dilluns 27 de març, a càrrec de Judit Rosselló, amb la conferència Classes de religió per què. Dimarts 28, Àngela Portillo, notària de Montblanc, farà la conferència La funció notarial. El dimecres dia 29, el psicòleg Adrià Cabestany farà la conferència El mite de l'autoestima, i el 30, dijous 30, serà la veterinària Núria Llopis que farà la xerrada Les zoonosis emergents, nous reptes per la salut pública. Divendres 31 de març tindrà lloc el concert d'audició dels alumnes de l'Escola de Música a 6:45 de la tarda, mentre que a les 8 hi haurà la conferència El saxo, història d'instrument camaleó, a càrrec de Quique Ordax. L'1 d'abril es farà l'última de les xerrades dels 20 anys de Terrània amb el cap de l'àrea de turisme de Montblanc, Quim Caral. Els actes clouran diumenge 2 d'abril amb el concert de marxes de processó a càrrec de la banda de música Verge de la Serra de Montblanc. I encara parlant de Montblanc, ja estan a la venda les entrades de la Setmana Medieval. L'Associació Medieval de la Gent de Sant Jordi ja ha posat a la venda aquest passat dilluns 13 de març les entrades, que continuen a la venda i ja es poden comprar al web de la setmanamedieval.cat. Serà del 21 d'abril a l'1 de maig aquest any. Entre les entrades que es poden comprar, per exemple, destaquem les de representació de la Gent de Sant Jordi, que tornarà aquest any amb les dues representacions diàries del 22 d'abril, una a les 9 i una a les 11, i que en aquest cas, aquest any, cal destacar que hi ha un canvi pel que fa al guió, al format, a l'escenari, i tot i això sí que es manté una mica més o menys sent fidels al text original de Joan Amades. Pel mateix dissabte 22 també es podran comprar ja al web a un preu de 8 euros les entrades de la Nit Maligna. El mateix dia del concert es podran comprar per internet per 10 euros, però no hi haurà taquilla física. Altres activitats destacades és el torneig medieval nocturn, el fossat de muralla de Santa Tecla, la bevenda, a una nova aposta des de l'any passat per descobrir begudes dels Països Catalans, els Jocs Medievals a cavall l'1 de maig i diversos espectacles infantils com Triqui Triqui de Zum Zum Teatre o la mongeta màgica de Fastuc Teatre. Una altra de les activitats és el sopar medieval, per la qual encara no han sortit les entrades, que es posaran a la venda aquest 27 de març i el seu preu serà de 45 euros i per la resta, en el cas de socis, i per la resta d'assistents tindrà un preu de 60 euros als adults i, en aquest cas, 28 euros pels infants. I encara una informació cultural més, continua la ruta del Cister que recupera els descomptes de les visites guiades durant tot aquest 2023. Es podrà fer ús d'aquests descomptes, per exemple, amb vals 2x1, visites guiades aplicables fins al 31 de desembre d'aquest any per descobrir així el territori Cister a través de visites guiades, visites lliures o autodidactes i activitats. Tot això són visites que van més enllà dels tres monestirs de l'Alt Camp, la Conca Barberà i l'Urgell, sinó que inclou tot allò que envolta aquests monestirs i que forma part de la ruta del Cister. I continuem amb notícies destacades de la resta del territori. La salut mental dels universitaris empitjora després de la pandèmia. Un estudi realitzat per la Universitat d'Oviedo exposa amb xifres la gravetat de la situació actual de l'estat. Gairebé la meitat de l'alumnat presenta indicacions de trastorn d'ansietat i el 40% presenta depressió. Les conclusions de la investigació s'han extret de 5.200 estudiants de grau i postgrau de 35 universitats de l'estat, entre les quals hi ha, per exemple, la Universitat de Barcelona o la Universitat Autònoma de Barcelona. El 40% dels universitaris que presenten símptomes de depressió, d'aquests un 21% es tracten en casos de depressió clínica i un 21% serien casos probables. Encara que la incidència de depressió no hagi augmentat tant com la d'ansietat, les xifres són alertadores. Ara continuen sent inferiors a la d'altres treballs que situen la prevalença al 30%. Els estudiants, segons dades del 2021. L'estudi també observa diferències en les branques universitàries, com per exemple els estudiants d'arts i humanitats són, en aquest cas, els que presenten més simptomologia depressiva. I moment de l'apunt esportiu del dia d'avui. El cicle d'activitats esportives gratuïtes es consolida a l'Espluga de Francolí. La tercera edició del cicle d'activitats esportives de l'Espluga va arrencar aquest 19 de març i s'allargarà fins al 21 de maig amb un total de 4 activitats gratuïtes pels veïns i veïnes de l'Espluga de Francolí, un projecte impulsat per l'Ajuntament i també per l'empresa Drac Actiu. La primera de les activitats ja es va celebrar, va ser una marxa nòrdica i la següent de les activitats és, en aquest cas, aquest 16 d'abril amb una gincama familiar per conèixer les aus que podem trobar a la capçalera del naixement del riu Francolí. El 7 de maig tornarà a ser el torn dels adults amb una altra marxa nòrdica i l'última de les activitats serà el 21 de maig amb una gincama familiar i taller per conèixer com són i on viuen les abelles. Les activitats, recordem, són gratuïtes i estan dirigides a les persones que viuen a l'Espluga de Francolí. Les places són limitades i es poden agafar, es pot fer inscripció prèvia al 660-750-531 o al correu info@dracactiu.com. I arribem ara a l'agenda de la jornada.
Repassem els actes culturals, socials i esportius de la Conca de Barberà.
Ho fem repassant alguns dels actes programats per aquests dies. Monòleg feminista a les Piles, aquest divendres 24 de març, a les 8 al local social. Sortida interpretativa a Castellfollit el 25 de març per descobrir les formacions rocoses amb el Reboll i també el paratge nacional d'interès, el paratge natural d'interès nacional de Poblet. Encara alguna activitat més, continua el cicle Març Marçot a Montblanc el 25 de març amb Xavier Calvet i de Jaime 6 i el 26 de març a les 6 de la tarda Teatre en Família Montblanc amb The Great Circumstance de la companyia Ruscus Patruscus.
Tot això és el que t'espera aquesta setmana a la Conca de Barberà. Més informació a fmr.cat.
I d'aquesta manera arribem a l'entrevista de la jornada. Moment de l'entrevista de la jornada d'avui i en aquest cas I tenint en compte que cada cop fan més actes, volem parlar amb el Consell Esportiu de Conca de Barberà, perquè són moltes les curses, els concursos que organitzen, i volem saber tant com funciona l'entitat com també què és el que tenen organitzat, no?, per aquests dies, i el que han organitzat fa poc, perquè també van vindre a l'Espluga fa molt poquet amb un parell d'actes. Per parlar de tot això ens acompanya el secretari tècnic del Consell Esportiu, el Ramon Meronyo. Molt bon dia, Ramon. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Ara sí. Molt bon dia, Ramon. Des del Consell Esportiu fa temps que treballeu, no?, i feu aquests actes a la Conca de Barberà que ajunten tant escoles com clubs. Per començar, si et sembla, expliquem una miqueta què és exactament el Consell Esportiu.
Sí, bueno, jo una miqueta, jo ja porto uns quants anys, des del 2005, i una miqueta el Consell Esportiu és la unió de tots els consells esportius de Catalunya, sí, que venen des de l'UCEC, i som uns 40 i pico consells esportius. Vale? Llavors, som una entitat sense ànim de lucre, vale? On intentem fer fomentar l'esport des de la base, vale? Que és una activitat, sí, bueno, que sigui lúdica, divertida, on el nen i es faci uns inicis a l'esport. Sí? Mm-hmm. I a nivell, una miqueta nosaltres treballem, és una activitat multiesportiva per l'infant.
Mm-hmm. És a dir que feu activitats pels infants o us afegiu a les activitats existents? Exactament com funciona?
Bueno, nosaltres una miqueta, en principi és un esport escolar on també entren clubs. Sí? Llavors nosaltres amb la col·laboració del professorat i dels clubs muntem activitats durant tot l'any. Vale? Des de crossos, activitats de tenis taula, d'escacs, d'atletisme i llavors també competicions de bàsquet, de futbol, futbol 7, en principi tot l'esport que podem aglutinar.
Mm-hmm. I llavors els nens s'apunten al Consell Esportiu, els pares apunten els nens o són les pròpies escoles que ho fan?
Bueno, nosaltres en principi tenim contacte amb tots els clubs de tots els esports i amb totes les escoles i els instituts, se'ls hi passa informació. I no és el pare que apunti, sinó que és l'escola o el club. Quan fem una activitat, passem cartells, en principi tot això ja ho saben de principi de curs. A principi de curs fem una reunió informativa on passem un calendari d'activitats i entre el Consell i l'entitat o el club s'estableixen unes dates per fer l'activitat. D'escacs en fem 4, de trobades de futbol sala en fem 5. Llavors tot això ja està establert a principi de curs. Llavors un pare no és que pugui apuntar, és que el seu és que apunti des de l'escola, sí, perquè hem de fer un carnet esportiu de l'UCEC per si es fa mal, tot això ha d'anar, com siguéssim, dirigit des de l'escola o des del club.
Mm-hmm. I quants nens a la Conca de Barberà tenim? Perquè, clar, són moltes disciplines diferents, no? Sí. Entenc que tot això suma i que, per tant, són molts.
Bueno, això cada vegada hi ha més nens i cada vegada més disciplines. Llavors, aquí a la Conca el que passa és que pot ser un nen, un mateix nen pot fer 4 disciplines, 3 disciplines, 2 disciplines, jo què sé. Normalment el que fa cross també fa tenis taula o escacs, normalment. Vale? Llavors es divideix en 2, en jocs esportius i en pla català esport a l'escola. Llavors, en jocs esportius és com si haguéssim el volum més gran, tots els nens de cross, tots els de ping-pong, tots de futbol, i ara mateix tenim 1.031 llicències, que això a nivell de la Conca és molt. I a nivell de pla català, que són més activitats, trobades que es fan a les tardes, un dimecres a la tarda o un dissabte a la tarda, que és més de secundària i primària, hi ha 724 nens inscrits, que també és molt.
Mm-hmm. Poden ser els mateixos que estiguin tan apuntats a un mètode com a l'altre?
Sí, pot ser el mateix. Hi ha alguns casos, que sí, no tots, però hi ha alguns casos.
Mm-hmm. A partir d'aquí, vosaltres deies que prepareu anualment una mica el que és el calendari i llavors aneu preparant tot d'activitats. Quines són les activitats estrella, diguem, que prepareu des del Consell?
Bueno, a principi de curs ens reunim tots. Clar, tota aquesta activitat, jo soc el secretari tècnic, però una persona sola això és impossible. Llavors, gràcies als professors d'educació física, de les escoles, dels instituts, que te'ls podria dir ara mateix tots i no acabaríem, i als clubs també, els que s'encarreguen, que es fa molta feina, llavors és una miqueta gràcies a ells que es fa tot això. Llavors, per exemple, els crossos, a la Conca sempre hi ha hagut molta afició de crossos i reunim 150, 200, 250 persones. Llavors, tenis taula també n'hi ha bastant, comparat amb el Tarragonès, amb el Baix Camp, aquí sempre tenim 50, 60 palistes, que això és molt. La final territorial ja la fem a Pira, perquè molts no s'hagin de desplaçar a Tarragona. Futbol sala també n'hi ha, escacs també ara tenim, a nivell de club es van anar perdent i ara hem fet, anem a les escoles i ara tenim 50-60 nens fent escacs un divendres a la tarda perquè no es perdés els escacs. Hi ha bastantes coses, però normalment el cross és el que té més tirada.
Mm-hmm. Que és, aquest any justament el cross es va fer aquí a l'Espluga, va reunir nens de totes les escoles, no? I també instituts, i es van reunir aquí a l'Espluga, normalment van canviant de lloc, fan a un lloc de la Conca. Com va anar la competició d'enguany?
Pues, bueno, aquí a l'Espluga, que també va fer la padrona de l'Espluga, i l'organització molt bé, el lloc superbé, perquè hi havia una part d'asfalt, una part de terra, i a nivell organitzatiu, perfecte. Vale, llavors, l'únic al cross, com si diguéssim, fem tres crossos, sí? I anem variant. Pues, normalment, el seu seria que es fes un any a Montblanc, un any a Sarral, un any a Santa Coloma, i, per exemple, Santa Coloma, l'Espluga, són gent que quasi sempre ho fan.
Mm. Fa molt que es fa el cross, perquè tenia entès que no portava moltes edicions.
No, jo des que estic del 2005 s'ha fet fent, i jo, per exemple, jo sóc de Sarral i jo fa, bueno, tinc 47 anys, jo amb 14 anys també he fet crossos.
Uh-huh.
I més durs que ara, molt més durs, o sigui que sempre s'ha fet crossos, que sàpiga jo.
Sí, sempre ha sigut una activitat que s'ha organitzat entre els infants de la Conca.
Sí, sempre.
Uh-huh. Això és el cas del cross, que es va fer, com dèiem, aquest any aquí a l'Espluga de Francolí. Abans, comentant una mica aquestes activitats que feu, deies que havíeu impulsat algunes activitats, com el cas de fer escacs a les escoles, no? Uh-huh. Hi ha més activitats d'aquest estil que heu impulsat des del Consell?
Bueno, també s'ha fet voleibol, perquè va sortir una escola que em volia fer, i ara tenim tres o quatre escoles que fem voleibol i fem trobades. Per exemple, demà fem atletisme a Valls, i dimecres fem la trobada de futbol sala i voleibol a Sarral. Llavors, són activitats que es fan durant... Són moltes cosetes, si va sumant, són mm-hmm. moltes coses. Llavors, a la pàgina web, com t'he comentat, a www.cconca.cat, allà està tot. El que hem anat fent, amb fotos, classificacions, i allà ho tenim tot.
Mm-hmm. Amb tot això abans també comentaves, perquè clar, anem desgranant temes, mm-hmm. comentaves abans que hi ha com a dos apartats, un seria el competitiu i l'altre seria més com les trobades, no? que hi ha aquesta diferència d'entre 1.000 i 700 nens que dèiem. Això vol dir a nivell només de la Conca o es troben també amb la resta de Catalunya?
Sí, bueno, quan parlem de jocs esportius, més que competitiu és que està una miqueta més establert un ordre de puntuacions, vale? Poden ser per valors o per punts o per... Bueno, l'important és no que sigui tot gols o que sigui tot el que quedi millor, vale? I el Pla Català és més trobades lúdiques, no, el resultat no importa, vale? Llavors, què passa? A nivell de jocs esportius, el que es fa després, quan acabem tota la temporada, a partir de l'abril-maig, es fan, que es diu, les trobades territorials, que ens juntem el Consell de l'Alt Camp, el del Tarragonès, Baix Penedès, el Camp, Priorat, que ara no té Consell, però abans el tenia, i llavors allà fem, per exemple, el cross, doncs fem un cross on s'apunten tots els nens, un marge de 30 nens per comarca.
Uh-huh.
Tenis taula igual, bàsquet
depenent
igual...
Depenent de les puntuacions que han tret a la comarca o els
que vulguin? No té per què, s'apunten 30 nens per cada escola, o sigui que en principi es pot apuntar tothom que vulgui.
Uh-huh.
Què passa? Que t'has de desplaçar i tothom no hi vol anar, clar. És normal.
Mm-hmm. Però això sí, que vosaltres sobretot la filosofia és com molt equitativa en aquest sentit, no anar a buscar puntuacions, sinó que tots els nens hi puguin participar.
Sí, a mi quan em diuen que l'important és guanyar, o... no, això no, aquí no. Sí, ja en esport federat, sí? Llavors el nen, quan ja passa l'escolar, que és que hauríem d'haver fet, que no se fa, per exemple, a partir de quart, cinquè de primària, tot fos escolar, i a partir d'aquí federat, doncs llavors federat ja és, pot jugar el nen tota l'hora o no jugar, o com bueno, ho fan, i aquí tothom ha de jugar el mateix,
mm-hmm.
doncs hi ha uns valors, és una mica diferent, bueno, mm-hmm. són dues disciplines totalment vàlides les dues.
Exacte. Per raó d'aquests esports, els esports que més es fan actualment aquí a la Conca, potser tenis taula d'elles, quin
sí.
més?
Mira, nosaltres, per exemple, jo aquí tinc un llistat de disciplines, mm-hmm. te puc dir que hi ha escoles que fan la BTT, tenim 69 inscrits, bàsquet, cross, escacs, futbol set, futbol sala, patinatge artístic, que és una disciplina que no tenim fa un parell d'anys i tenim 145 inscrits entre l'Espluga i Montblanc, i fem 6 jornades entre Espluga, Montblanc, Valls, el Pla Santa Maria i el Cuber. Després també tenim tenis taula, voleibol. Pues una miqueta el cross, tenis taula, són activitats que ja es porten anys fent-se.
Les més consolidades, no?
Correcte, sí.
Parlàvem del patinatge, que és una activitat que fa poc també va acollir aquí l'Espluga. Quines són aquestes activitats? Perquè últimament a l'Espluga n'hi ha hagut bastantes, no?
Sí, bueno, l'Espluga poder fa un parell de setmanes, el dia 12 del 3, em penso, van fer una jornada, sí, individuals. Llavors venen tots els clubs i fan amb els jutges i tot, i fan una competició que els jutges posen una nota i hi ha unes medalles, vale? Llavors es va fer primer Montblanc i després la van fer aquí l'Espluga. I ara ens falta fer dos de xous, que és més per equips, que s'han de fer a l'Alt Camp.
A part d'això, parlàvem també del cross que es va fer aquí l'Espluga. Vòlei també s'havia fet fa poquet aquí?
Sí, es va fer fa tres setmanetes, un dimecres, a l'institut. Es va fer futbol sala i voleibol, perquè hi havia un equip de voleibol de l'Espluga, n'hi ha dos de Montblanc i un del Mare de la Serra de Montblanc també.
Com es decideix on es fan les competicions?
Bueno, a principi de curs, com que hi ha quatre instituts, es decideix fer una cosa a cada institut. Pues, són tres de futbol sala, es fa una a Santa Coloma, una a Montblanc i una a l'Espluga. I si es pot, després jo organitzo una a Sarral. Si... L'únic problema que ara els autobusos han pujat molt de preu, és tot una miqueta... Les subvencions arriben tard, també, o encara no han arribat, és tot una miqueta baixi.
Perquè els alumnes o els infants que hi participen no han de pagar l'autobús, no han de pagar res?
En principi, paguen 8 euros, que és la llicència, que això va directament a les mútues, per si es fan mal, i després els busos, en principi, cada institut té un ajut que es diu de placa de l'esport a l'escola, i amb allò es pot pagar l'autobús. Què passa? Que els autobusos han pujat de preu, bueno, tot una miqueta, llavors s'han de fer números, al principi. Però bueno, al principi no s'ha de pagar res, o molt poquet.
I com ens apuntem al Consell Esportiu? Ho fan les escoles directament?
Sí, les escoles. Al principi de curs ens reunim amb els professorats, que són que es diu un coordinador del pla que tal per a l'escola. Llavors, cada institut, normalment, al professorat o li treu una hora de lectiva de classe o li treu una guàrdia, abans no treien res. Llavors, amb el temps, clar, fer una cosa per a l'amor a l'art és complicat. Llavors van decidir això els ensenyaments de la Generalitat.
Llavors hi ha uns professors que són com els coordinadors d'aquell centre, no?
Sí, correcte. S'encarreguen de coordinar-ho tot, apuntar els nens, i bueno, em passen la informació a mi i jo els apunto. Ells són la clau són ells. Si ells no passen el cartell de que es fa un cross, el nen no ho sap.
Clar. I perquè per molt que també participa en clubs on hi ha el major gruix, entenc que són les escoles.
Sí, no, a consells esportius el volum més gran són escoles. Els clubs, per exemple, patinatge sí, perquè o fas patinatge o en un col·legi no... És difícil fer... No tens pavelló, no tens instal·lació, no tens... És més complicat.
Ramon, hem anat fent una mica de repàs, no, del Consell Esportiu, de les activitats que oferiu, però, i de cara al futur m'agradaria saber quines teniu ara pensades per aquest curs escolar.
Bueno, aquí jo vaig començar a la Conca, de llavors ara, pues, de fer coses sempre es poden fer coses noves, però arriba un punt que, per exemple, també fem badminton, que hi ha molts pocs nens, però també ho fem. Fem activitats, sempre intentem treure coses noves, per exemple, hem fet pàdel, hem fet tennis. Sí? Llavors, sempre hi ha coses noves, per exemple, el hockey és una cosa que encara no ho fan des del club, però bueno, sempre hi ha cosetes noves que, per exemple, entrar aquest any el president del Consell, el Manel Requena, també vol fer coses amb discapacitats, vale? Des de l'escola, fer alguna activitat amb els discapacitats. Llavors, són coses noves que intentem anar fent.
Que aquesta seria una novetat que esteu intentant implementar, no?
Sí, sí, correcte.
De cara en té més a cursos vinents.
Sí, bueno, aquest any em penso que els hi subvencionarem un autobús per poder anar a Tarragona a una activitat i l'any que ve faríem alguna activitat per aquí.
I a part d'això, així els pròxims mesos, quines activitats tindríem?
Bueno, si miro el programa, per exemple, demà fem el latí de Valls, amb els de 5è i 6è de primària dels col·legis que s'han apuntat, doncs per mi tenim 5 col·legis, i potser som uns 200 nens. El dimecres fem la trobada de futbol sala i voleibol a Sarral, i després el fi de setmana, el 24 i 25, fem el comarcal de tenis taula, sí, que el fem al Mare de la Serra, que són s'apunten els nens, i aquí sí que és un comarcal on es classifiquen els 4 millors per anar al territorial, que el farem a Pira, a gener, febrer, març, per allà al març o a l'abril.
Sí, en aquest cas sí que van per classificacions.
En aquest cas sí. Ja estem parlant dels jocs esportius escolars.
Clar, que són aquests que dèiem que van per sí. competició, no?
Es va a la Conca, al territori, i després als finals nacionals. Barcelona, bueno, tota Catalunya.
I això entenc que es fa durant el curs escolar fins al juny.
Sí, quan acabi les classes ja s'acaba l'activitat, vale? Es podrien fer coses després, però no es fan.
Doncs ens quedem també amb aquest repàs a les pròximes activitats que teniu per fer i de poder fer una mica de seguiment. Jo sobretot diria o aconsellaria a la gent poder entrar a la vostra pàgina web on aneu penjant tot el que aneu fent i les classificacions.
Sí, a la pàgina que hem dit abans, la www.cconca.cat, allà està tot ordenat per fetges. I allà surt classificacions, les fotos, doncs jo què sé, el professor després podrà fer una memòria de tot el que ha fet, doncs allà ho té tot ben posadet.
I també els pares, famílies, que ho vulgui consultar,
els pares,
ho pot consultar. Sí. Doncs moltíssimes gràcies, Ramon, i esperem que vagin molt bé totes aquestes activitats que estan per vindre.
Pues a vosaltres per convidar-nos, que sempre va bé anar a la ràdio a explicar coses.
Nous articles de la Conca 5.1 amb Leandre Romeu.
Aquest dijous recuperem doncs, els articles habituals amb la Conca 5.1, amb el Leandre Romeu. Ara hi afegim, a part dels articles que són d'actualitat, també repassarem un d'antic cada setmana que fem aquesta secció. Tornem després d'un parell de setmanes amb el Leandre, com sempre, per saber quines són les novetats. Molt bon dia, Leandre.
Hola, bon dia, què tal? Com
esteu? Molt bones. Fa uns quants dies que no ens vèiem. Això ha donat temps a uns poquets articles, no?, de la Conca 5.1, nous?
Sí, ara tenim tres que repassem avui, no? Avui també acaba de sortir un, però el deixarem pel proper dia, d'aquests dies, no?, que no hem parlat, n'hem publicat tres, més això, més aquest que deixem ja per més endavant, perquè això, com que tenim aquesta secció nova que vam estrenar fa 15 dies, bueno, fa 3 setmanes, doncs avui també la seguirem fent i llavors farem això, 3 articles i l'altre el deixarem per més endavant.
Doncs sí, farem això perquè, clar, sempre tenim molta feina i també volem recuperar aquests articles antics, així que aquest quart, qui el vulgui llegir ja el pot trobar al web, així que aprofitem també i el repàs el farem en uns dies també per donar temps a fer aquesta lectura. Comencem, si et sembla, amb el més antic d'aquests articles?
Sí, el més antic, just després de que parléssim, és un altre article de la Yas Reig, que com ja coneixeu és aquesta pastora formatgera argentino-catalana que fa uns anys que viu aquí, que això ja porta publicat ara una sèrie de 7 o 8 articles amb nosaltres, així més o menys cada mes i mig, o cada, tampoc no tenim allò establert, però hem anat repassant també amb vosaltres i ara té un últim article que es diu No hay pasto para tanto ñoqui, que és una reflexió llarga i interessant, no? Això com sempre en primera persona, sobre el paper, no?, del sector, una mica del sector primari, de la presència de la importància que té, i a vegades això, no?, el cop retorn que a vegades se queixen ells, no?, sobretot de l'administració, tot el tema de la burocràcia i tota aquesta problemàtica, no?, d'empreses, no?, quasi, perquè no sé si dir-li empreses, però, per exemple, el que té ella, no?, que és un petit obrador de formatge i tal, autònom, que no arriba a empresa, però que segurament, no?, molts cops té això, no?, té les mateixes obligacions i les mateixes doncs, problemàtiques que empreses grans, no?, d'aquest sector i d'altres. Llavors, una mica això, no?, d'aquesta petició que molts petits, no?, ramaders o persones del sector primari que reclamen aquest, no?, que l'administració intenti ser una mica més flexible en projectes tan petits, sobretot el tema doncs, d'administratiu i de paperassa, per entendre'ns ràpid, no?, que han de fer moltes d'aquestes persones que això, no?, tenen un d'allò familiar i que a part de fer la seva feina doncs, han de fer moltes més per intentar, no?, sobreviure. I és una mica el que intenta ella escriure sota aquest títol tan, no?, una mica així diferent per ser la nostra web, però bé, que va, que sí que tracta un dels temes principals nostres d'aquests últims anys, no, que és el món rural, i els petits negocis, al final, bueno, petita com l'economia baixa rural, l'economia local, és el que intentem donar també visibilitat i donar a conèixer, i la Yas Reds pues, és un exemple, no, això, només una persona, això, vinguda des de fora del nostre país i ha aconseguit establir-se aquí, i això, i a part de fer el seu, doncs també col·labora amb nosaltres i amb altres mitjans, no? És una persona que també es pot trobar amb altres que fa articles, que intenta fer aquesta difusió, divulgació, i per tant, doncs, contents de que de tant en tant vagi publicant aquests continguts.
Doncs, i tant, és sobretot, com dèiem, el titular és ja d'entrada crida d'atenció. No sé si hi ha algun comentari de la foto, Leandra, perquè jo em miro la foto i no l'entenc gaire bé.
No, sí, hauríem de parlar amb ella, perquè jo també, si vols dir la veritat, és una foto que ens va enviar a la Yas i que em va dir això, no? que anava molt bé per tot el que escrivia, però bueno, jo també, si us dic la veritat, també em va costar entendre, però bueno, com que em va dir que me la va enviar ella i em va dir que pugés aquesta, doncs bueno, la van posar, però bueno, és una mica així, sí, psicodèlica, i suposo que té algun sentit, haurem de parlar amb ella. Això, un altre dia que això a vegades algun cop ho havíem fet, algun cop haurem de convidar alguns dels autors i haurem de parlar amb ella perquè, bueno, perquè ens explica el seu projecte i també curiositats com aquesta, perquè això, mira, ara, bueno, ara aquí en directe, si no, mentre t'explico l'altre, te buscaré el mail que em va enviar, a veure si em va trobar el mail que em va enviar, que no sé, que em deia alguna cosa de la foto aquesta, que no sé d'exacte on l'havia tret, però bueno, si ho trobo ara mentre
si no,
mentre
no pateixis,
parlem, us hi diré, i si no, això, per la propera
en tot cas,
setmana us ho buscaré.
Exacte, en tot cas no hem d'escriure la foto bàsicament perquè jo crec que el millor és que això, que entrin, que la mirin, que mirin també el text, vull dir que per fer una mica també de curiositat no direm que és el que té aquesta foto i si algú vol saber.
Sí, mira, ara ho he trobat i em diu, sí? Només, no, em deia que és una sessió de la Universitat de Cambridge, que no sé quina relació té ella, o sigui, haurem de seguir investigant perquè el que em deia era que era de la Universitat de Cambridge i tal, no sé, algun estudi deu ser, alguna història, li això, d'aquí ho deixem per després de Setmana Santa quan ens tornem a trobar, a veure si puc.
Doncs mira, en tot cas un interrogant que hem creat, a veure si el resolvem de cara a la pròxima sessió.
Genial, genial.
Si et sembla, continuem amb el següent article.
Sí, anem cap a una algo més, jo crec, una foto més...
Més habitual de la Conca 5.1, sí.
Sí, no? Bueno, que segueix també això, el món rural. Anem cap a la Clàudia Cortés, que també és una persona que també ha d'escrivint articles des del món rural, una persona que està al Priorat, afincada, i bueno, això aquí sí, ja veureu que les fotos són més típiques del Priorat i del món de la vinya i del món rural, però i després és un text que ens té acostumats la Clàudia, no? Un text una mica poètic, literari, al voltant del món rural i del món de la vinya, i hi ha poca cosa aquí a explicar, perquè jo crec que és això, que el més important d'aquest text és llegir-lo, perquè això no va, jo crec que va de la vida i d'una fotografia, no, d'un moment concret d'un camp, això, no, de vinyes i del món rural, i sé que això és un text molt més curt del que parlàvem anteriorment, un text més directe, més concret i això, més poètic, i recomano a tothom això, llegir-lo, perquè costa, crec que és complicat d'explicar així ara, de resumir, crec que s'ha de llegir, cadascú no també tindrà, jo crec que li aportarà, bueno, es diu això, el text, com sé que no ho hem dit, es diu Creixerà la vida, i crec que això, que cadascú no li, també si tenen relacions amb el món rural o no, es llegirà d'una manera o d'una altra, i depèn de del seu background, que es diu, crec que li podrà aportar una cosa o una altra, per això crec que és el més important llegir-ho, perquè la Clàudia sempre fa aquests textos, barreja això literari, poètic i rural, i per tant això, doncs, a llegir-lo i també a abduir-te de les fotografies, que en aquest cas són fotografies més més bucòliques del camp rural i més fàcils d'entendre.
En aquest cas, sí, les imatges són bucòliques, no?, en aquest sentit, i doncs el text també parla d'aquesta natura que tenim al voltant. Encara ens quedaria un d'aquests articles que repassem avui, que és
sí,
una entrevista.
Tenim un dels nous, que això és una persona nova que s'incorpora també, avui portem una novetat, que és l'Enric García Jardí. Estem molt contents perquè... Jo crec que és un dels periodistes del Camp de Tarragona, no?, amb un cervell més privilegiat, una persona que fa coses molt, molt, molt potents i això, i molt contents d'afegir-lo a l'equip de la Conca 5.1, que de tant en tant ja fent, en principi, de moment, comencem per així entrevistes amb el món cultural, de, bueno, entrevistes, no són entrevistes que fa ell, però després no són entrevistes, és a dir, bueno, fet, no, un text, un reportatge a partir d'una entrevista, o sigui, és un text no de preguntes i respostes, sinó a partir de la conversa, no, en aquest cas amb el Vicent Torrent, un músic valencià, fundador del TAI i divulgador i activista cultural i musical arreu dels Països Catalans. Doncs a partir d'aquesta conversa, l'Enric García Jardí fa això, jo crec, un text també preciós que va combinant la vida d'aquesta persona i del grup del TAI i una mica també d'una època, no, de, fins a arribar avui, no, perquè és una persona això que ha influenciat a diversos grups de música fins a arribar això ara els més, ja fa uns anys obrint pas a Gossa Sorda, no, però fins i tot a Tessa o altres músiques i cantants valencianes de l'últim temps, no, i l'Enric, doncs, l'Enric ens va proposar això de repassar una mica la historiografia de persones que s'han dedicat al món de la cultura, això, no, els tres territoris, Catalunya, País Valencià i les Illes Balears, i per tant, doncs, bueno, molt contents de, i més endavant també això, segurament intentarem fer algun tema del dia amb ell, però bueno, això de moment potser serà ja la temporada següent, però molt content sobretot de tenir l'Enric, perquè això és una persona que d'aquí, un periodista no jove d'aquí de les nostres comarques, que està fent coses molt interessants i que sempre havíem anat seguint, i bueno, de moment hem aconseguit fer una mica, farem aquesta sèrie que es diu De Prop, també és això, no? Un nou nom, una nova secció, i veurem, a veure, de moment això, ahir el va publicar, perdó, el dimarts, va funcionar molt bé i crec que això que pot ser un bon filó, i intentant això també fer més endavant un altre espai de vi que també t'he pensat de fer interessant, i a veure si el podem tirar endavant més endavant.
Els articles de l'Enric seran un cop al mes o cada quan sorgeixi?
Sí, crec que cada dos mesos, jo crec. D'acord. Més aviat cada un mes i mig, cada dos mesos, jo crec que serà més una cosa així.
Uh-huh. Doncs anirem estant atents també amb aquests articles, amb aquest nou col·laborador, com dèiem. I si et sembla, Leandre, ens queden uns minutets per fer aquest repàs que dèiem d'un article antic.
Sí, perfecte, com vam estrenar, no? L'última secció vam estrenar aquesta mirada endarrere, no? Que tenim tants continguts i a vegades passen desapercebuts a costa. Vam considerar, no, interessant de recuperar. I fa això, fa tres setmanes vam anar un any endarrere, i aquest cop anirem dos anys endarrere, perquè fa dos anys vam publicar un text que també va ser molt important pel contingut, no?, i per la difusió que va tenir, i crec interessant, sempre va bé repassar, en aquest cas és el text que es diu Façanismes, de la Roser Bernet, una altra activista del Priorat, avui també estem molt del Priorat, entre la Clàudia, sí, i la Roser, i, bueno, i en part també l'Enric. Doncs en aquest cas, aquest article de la Roser Bernet, no?, que dona aquest concepte a vegades, no?, que el castellà i, bueno, en català així, que no sé si és correcte el tema del postureig, però en castellà postureo sí, que uh-huh. Doncs la Roser Bernet, no?, el va traduir una mica això, aquest façanisme, que m'agrada molt, i en aquest cas el façanisme, no?, repassant una mica, doncs, des de projectes que es volen fer al territori, des d'actituds de les persones, des d'actituds de col·lectius, sota aquest nom del façanismes, i sobretot això, no, del fer veure, no?, la superficialitat i la mirada a curt termini que dominen en moltes de les accions, bueno, que de moltes persones, fins i tot nosaltres mateixos, no? A vegades això una mica d'autocrítica, perquè com que sempre vas allò al dia a dia, i, però bueno, en aquest cas, doncs crec que és un terme que després ja també he utilitzat en moltes altres ocasions i conferències i activitats que fa la Roser Bernet, que no para mai, que segur que molts dels que ens escolteu la coneixeu. I però aquí va ser com, no, allò que li vaig demanar, no? Va sortir un dia un debat que vam coincidir ella i jo abans, ja fa anys, va utilitzar aquest terme i li vaig dir: Roser, ho has d'escriure, no?, i posar una mica allò sobre escrit, i va ser, aquest text va ser com la concreció, no?, una mica d'aquest concepte i d'aquestes actituds, i per tant, doncs, bueno, dic que avui sí que és important recuperar-ho, i perquè això, perquè més o menys intentarem també això, no?, buscar que les dates coincideixin de fa un any, dos, tres, i això, doncs ara fa més o menys el 15 de març del 21 vam publicar, i això fa que més o menys aquests dos anys que va sortir, i crec que és interessant recuperar-lo.
Mm-hmm. Doncs ens quedem també amb aquest article, com sempre, anant al cercador, podem trobar l'article que vulguem per temàtiques, per formes, ja ho vam comentar l'altre dia, i clar, tenim un món obert amb tots aquests articles que a part dels que feu d'actualitat, doncs sempre està bé recuperar antics, perquè diem antics, però clar, fa 2 anys l'actualitat, sí, no. Per tant, tampoc fa tant, vull dir que són totalment vigents. Avui ens quedem aquí, ens retrobem després de Setmana Santa, Leandra, i repassarem com ha anat aquesta Setmana Santa, quins articles tenim i també recuperarem algun d'aquests articles antics.
Perfecte, doncs moltes gràcies per tot, sí, ens retrobem, bona Setmana Santa.
Moltes gràcies, que vagi molt bé.
Adéu, igualment.
D'aquesta manera finalitzem el nostre programa d'avui. Nosaltres marxem, tornem demà amb més notícies, seccions i entrevistes de proximitat, com sempre aquí a l'Espluga FM Ràdio. Us esperem demà divendres, amb tota la informació abans, però com sempre també a les 11 tindreu el nostre butlletí diari. Marxem, tornem demà. Moltíssimes gràcies per escoltar-nos.